Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Del 26 de maig deixen dos escenaris sobre el futur govern de la ciutat. Un executiu liderat per la guanyadora dels comicis, Marta Ferrés, o un altre encapçalat per Juli Fernández, cap de llista d'Esquerra Republicana. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Els socialistes amb 10 regidors necessiten suports per poder investir la primera alcaldessa de la ciutat. Fernández, per la seva banda, ja treballa en un nou quadripartit amb la Crida, Junts per Sabadell i Podem. Tot i això, Ferrés deixa la porta oberta a totes les forces per poder arribar a l'alcaldia.
Nosaltres no hem posat vetos a ningú més enllà dels extrems, i ja ho vam dir-ho ahir a la nit, no? Que al final l'única línia vermella que tindrem és parlar de Sabadell. Si parlem de Sabadell, doncs evidentment ens podrem trobar moltes forces polítiques, i per tant doncs ara és el que farem, Mireia, doncs, intentar sumar i teixir aquestes aliances en cal d'estar dintre del govern, evidentment, però també doncs, per què no, doncs amb gent que pugui decidir doncs, que no hi està dintre, però que en canvi estratègicament, en temes de ciutat, doncs també ens hi puguem sumar. Aquesta és la nostra voluntat.
Els grans derrotats dels comicis han estat Sabadell en Comú, 100% Sabadell i el Partit Popular, que han perdut la representació a l'Ajuntament.
Sabadell té 7 persones dormint al carrer i 11 en naus industrials abandonades.
Aquesta és la conclusió de l'últim recompte de la taula de sensellarisme de Sabadell, celebrat dimarts passat amb l'ajuda de 150 voluntaris. No obstant això, des de Creu Roja Sabadell denuncien que aquestes dades no reflecteixen la realitat de la ciutat.
En esports, el Sabadell Nord es queda primera catalana.
L'equip de Can Urià, que ha certificat la permanència en el partit d'ahir contra el Banyoles, que va guanyar per 3-0, tot plegat gràcies als gols de Dani Muela, Luque i Kevin. D'aquesta manera, el Sabadell Nord acaba la temporada en vuitena posició amb 46 punts.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures que es tornen a enfilar. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà serè o poc ennuvolat per núvols alts i prims en general. Si bé creixeran nuvolades a punts de muntanya del Pirineu, del Prepirineu i de l'interior del quadrant nord-est. Al llarg de la tarda es desplaçaran cap a la depressió central i el sector central del litoral i prelitoral. Llavors, en conjunt, el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat en aquests sectors. A partir de la tarda, a més, també arribaran alguns núvols mitjans per l'oest del territori. Amb tot, s'espera precipitació al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector oriental. A la tarda i vespre també arribaran alguns ruixats aïllats a punts de la Catalunya central i del sector central del litoral i del prelitoral. Pel que fa demà, la situació meteorològica serà semblant. Si bé una pertorbació portarà aire fred a les capes més altes de l'atmosfera i facilitarà el desenvolupament de xàfecs amb tempesta a partir de migdia al Pirineu i al Prepirineu oriental i a punts de l'interior de la meitat est. A més, a partir del vespre n'arribaran a punts del sector central i del litoral. En general, la temperatura tendirà a ser més baixa al centre del dia i voltarà entre 19 i 24 graus, localment més alta a Ponent i al Tersud, on farà més sol. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, hi ha 2,5 km de cua a Sant Quirze per anar cap a Barcelona. També a la B30 hi ha problemes al seu pas per Cerdanyola, 3 km per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit nord, i a l'AP7 2 km més a Badia, en aquest cas en sentit Martorell. Pel que fa a Barcelona, trobem trànsit dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
Les eleccions municipals d'aquest 26 de maig han deixat dues opcions per crear un nou executiu a l'Ajuntament els pròxims 4 anys. Marta Ferrés va aconseguir 10 regidors i se situa clarament com la candidata més pròxima a assolir l'alcaldia, però Juli Fernández, amb els seus 7 regidors republicans, ja ha començat les trucades i trobades amb les altres formacions que li permetrien reeditar un nou quadripartit. Aquestes són les dues opcions més probables per formar un nou executiu local. Recordem que per ser investits en primera ronda, el pròxim 15 de juny, els alcaldables han d'aconseguir 14 suports dels 27 regidors.
I per arribar a aquesta xifra, Fernández necessitaria comptar amb els suports de la Crida, Junts per Sabadell i Marta Morell de Podem. Aquesta tarda l'alcaldable republicà ja s'ha trobat amb la líder del partit Morat, però la principal dificultat del pacte seria entre la Crida i Junts per Sabadell. La cap de la formació nacionalista, Lourdes Ciuró, ha recordat que els anticapitalistes ja van vetar Convergència al pacte de govern de 2015.
Han practicat l'exercici del vet moltes vegades, i no només a nivell municipal. I, per tant, ja van ser els que van impedir que Jordi Turulla fos president de la Generalitat el dia abans que entrava a la presó. I amb la qual cosa, vull dir, com que no sé com funciona, perquè han de fer assemblees i demés, jo em refereixo precisament en aquesta formació política, que són els que han practicat l'exercici del veto en incontables ocasions. Si aquí hi ha vetos i demés, doncs, escolta, nosaltres ens sentirem amb les mans lliures per poder tirar endavant un projecte que porti alguna cosa per la ciutat en positiu.
De moment, però, la Crida no descarta cap escenari i situa com a prioritat evitar que el PSC torni a governar la ciutat. Matías Sarracán.
Que nosaltres treballarem en el futur per poder seguir amb allò que vam dir en el marc del procés electoral, de la campanya, que és que nosaltres no volíem tornar endarrere, nosaltres no volem que torni el PSC al govern de la ciutat, no volem que torni la corrupció, no volem que la ciutat torni endarrere, i el que volem és donar continuïtat als projectes que s'han iniciat.
La darrera formació que es veuria implicada en aquest possible pacte 4 és Podemos, que tot i tenir una sola regidora al consistori, Marta Morell, podria acabar decantant la balança cap a un nou quadripartit o un govern socialista. En la seva intervenció a Ràdio Sabadell, Morell no ha desvelat quines són les seves preferències i ha recordat que són les forces més votades les que han de dur la iniciativa de les negociacions. Unes trobades que ja haurien començat per part de Juli Fernández.
Ciutadans, en canvi, defensa que Ferrer sigui alcaldessa.
Sí, consideren que aquesta és la voluntat del Sabadell. Una idea tan clara com el fet que ells ja s'han de quedar a l'oposició.
Jo crec que tots hem de ser responsables, no? Jo crec que ahir la ciutat va votar amb més participació que fa 4 anys i va dir que l'alcaldessa ha de ser Marta Ferrés. I jo crec que hem de respectar una mica la voluntat dels votants, no? És veritat que un moment de la nit hi havia un moment de més estabilitat, que potser hauria sigut molt millor per la ciutat.
El ple d'investidura ja està previst pel dissabte 15 de juny. Durant la sessió, tots els partits amb representació tindran la possibilitat de presentar un candidat que haurà de sumar majoria absoluta, 14 suports, per ser investit en primera ronda. Si cap dels aspirants aconsegueix aquest suport, serà investit automàticament el cap de llista de la força més votada, que en aquesta ocasió seria Marta Ferrés, del PSC de Sabadell.
Els resultats de les eleccions del 26M, però, han deixat tres grans damnificats: Sabadell en Comú i 100% Sabadell, tots dos socis del govern quadripartit, i el Partit Popular han perdut representació al consistori.
El descens de la força liderada per Joan Berlanga ha estat el més accentuat, ja que ha passat de ser la quarta força a desaparèixer del consistori. Berlanga lamenta que no s'esperaven aquest resultat.
El que és més trist de tot és que les classes populars, que estan no independentistes, que estan a l'esquerra del PSC, doncs una fragmentació que respon en molts casos a persones que no han volgut treballar en comú, que no s'han volgut presentar a primàries, que han optat per fer projectes personals, això ha deixat orfe en gran mesura aquestes classes populars dels barris, que són molt significatives, i que Junts i Juntes, doncs, ara seríem la tercera força política i estaríem condicionant, doncs, l'alcaldia o el futur govern, no?
La candidatura de Marisol Martínez, 100% Sabadell, per la seva banda també ha perdut els dos regidors que tenia arran de la reducció de prop de 3.000 vots. Malgrat els resultats, Martínez assumeix aquesta derrota electoral.
Si yo te dijera ahora que hemos cambiado el nombre y que por eso hemos tenido ese mal resultado, me estaría excusando. No, yo creo que no hemos sido capaces de llegar, no hemos sido capaces de dar nuestro programa a entender, no hemos sido capaces de llegar a la ciudadanía y no hemos sido capaces de convencer. Y nada más, antes yo he dicho a mi gente que en democracia nadie se equivoca y la democracia hay que respetarla, y para mí no hay ninguna duda, no hay ninguna otra excusa.
Per últim, el Partit Popular ha perdut representació per primer cop des de fa 28 anys. El seu alcaldable, Esteban Gessa, atribueix la patacada a la irrupció en el programa municipal de Vox, que ha rebut 1.700 vots.
passa una miqueta com ha passat a les generals. Els partits, de, en aquest cas, de centre o centre-dreta, van per separat, doncs, evidentment, es diversifica molt el vot. En joc de concentrar el vot en un partit, que podia haver sigut el nostre, s'ha presentat una altra opció, que és, en aquest cas, Vox, que evidentment quedarà molt junt, però una part important d'aquests vots entenc que en el seu moment eren del Partit Popular.
Aquests són els resultats d'unes eleccions que han registrat el rècord de participació en unes municipals des de fa 32 anys. Fins a un 62% del cens va anar ahir a votar a les eleccions municipals, la xifra més alta des de 1987, quan van participar en la votació més del 72% del cens.
Independentment de quin sigui l'escenari de govern sorgit dels pactes postelectorals, la configuració del nou consistori serà molt diferent a l'actual. En destaquen dos elements: la renovació de cares, ja que només repeteixen 5 regidors de l'actual Ajuntament, i l'augment de la presència femenina, apropant-se a la paritat per primer cop amb 13 dones. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El nou Ajuntament de Sabadell comptarà amb la incorporació de 22 nous regidors. És a dir, només 5 regidors repetiran mandat al consistori. Es tracta de l'alcaldable d'Esquerra Republicana, Juli Fernández, i del número 3 d'aquesta formació, Gabriel Fernández, fins ara regidor d'Acció Social. Els 5 regidors republicans restants nous són Elia Soriano, Glòria Llobet, Santi Valls, Francisca Maia, Popi i Raúl García Barroso, que en les eleccions anteriors concorria a les llistes de la Crida per Sabadell. A la Crida, per la seva banda, només es manté a l'Ajuntament el seu cap de llista, Matías Serracán, que encedarà el mandat amb dues regidores noves, Nani Valero i Anna Lara. Per últim, a Ciutadans repeteixen dos dels tres regidors que hi havia fins ara, l'alcaldable Adrián Hernández i José Luis Fernández. S'incorpora una altra dona, Laura Casado. De fet, la presència de dones és la gran novetat d'aquest consistori. En aquest mandat es passarà de les 7 dones actuals, 4 de les quals al govern, a les 13, és a dir, pràcticament es duplica la presència femenina i s'apropa la meitat dels 27 regidors que conformen l'Ajuntament. A més, si el PSC aconseguís els suports necessaris, Sabadell tindria la primera alcaldessa de la seva història. En tot cas, Ferrés lidera una formació que arriba totalment renovada, sense repetir ni un sol nom. Una situació similar es dona a Junts per Sabadell, ja que lidera la formació una dona, Lourdes Ciuró, i fa equip amb Francesc Baró i amb Quim Carné, que va ser regidor socialista durant el govern de Manuel Bustos.
I per tancar el bloc electoral, cal parlar també de les eleccions europees, perquè el PSC s'imposa com a primera força a la ciutat amb un 27,5% dels votants. D'aquesta forma recupera el lideratge perdut el 2014, quan va obtenir 10 punts percentuals menys.
Per la seva banda, Junts per Sabadell s'alça com la segona força més votada al Parlament Europeu a Sabadell. Esquerra baixa fins la tercera força amb un 19% dels vots. Per aquest ordre, Podemos, Ciutadans, PP i Vox completen els partits més votats en unes europees que han millorat gairebé 14 punts pel que fa a la participació respecte a les últimes, que no van coincidir amb municipals. A Catalunya, en canvi, la força més votada ha estat Junts per Catalunya, el que tradueix en una representació al Parlament Europeu de 2 escons corresponents a Carles Puigdemont i Toni Comín. La coalició Ara Repúbliques, amb el líder d'Esquerra Oriol Junqueras al capdavant, n'obté 3, tot i ser la tercera formació en el territori català per darrere dels socialistes. Per últim, en l'àmbit estatal, el PSOE s'ha imposat clarament. Josep Borrell s'ha emportat 20 dels 54 seients en joc. El PP està a la segona força amb 12, seguit pels 7 de Ciutadans i els 6 de Podemos Izquierda Unida. Vox, per últim, i Rom amb 3 eurodiputats.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell. Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
I aparquem la política quan falten 2 minuts per un quart de 8. Segons l'últim recompte de la taula de sensellarisme de Sabadell, actualment a la ciutat hi ha 7 persones dormint al carrer i 11 fent-ho en naus industrials abandonades. Des de Creu Roja Sabadell denuncien que aquest recompte no reflecteix la realitat de la ciutat. Josep Massip és el president de l'entitat.
Recompte fet amb aquestes característiques, doncs a vegades és una mica trobar la gent al carrer i hi ha algunes persones doncs que viuen amb infrahabitatges, amb llocs, amb naus, etc, que aquests és més difícil accedir-hi.
Des de Creu Roja asseguren que ells tenen comptabilitzades fins a 17 persones dormint al carrer.
De la mateixa manera, Massip apunta que una de les causes d'aquest desajust de dades entre aquest últim recompte i les xifres de la Creu Roja seria la manca de coneixement de la zona per part dels voluntaris.
Potser és més fàcil quan, per exemple, una sortida de les nostres unitats mòbils amb l'operació fred, etc, perquè a través de la taula de sensellarisme ja hi ha un coneixement de la ubicació, que no tant trobar-te'ls pel carrer i poder-los comptabilitzar, no?
Recordem que aquest últim recompte, organitzat des de l'Ajuntament, va tenir lloc el dia 21 de maig a la nit, on hi van participar fins a 160 voluntaris. El dia ens deixa altres notícies. El 39è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana ha estat declarat desert.
És un dels més ben dotats de la literatura catalana. El convoca la Fundació Antigues Caixes Catalanes i procedeix de l'antiga obra social de Caixa Sabadell. El jurat ha decidit per majoria no adjudicar-lo a cap obra de prosa literària de les 45 que s'havien presentat en aplicació de les bases del certamen. El jurat reconeix els mèrits parcials que tenen algunes de les obres que han passat a la deliberació final, però considera també que no n'hi ha cap amb prou qualitat per donar-li el guardó, que està dotat amb 35.000 euros lliures d'impostos i que edita Edicions 62. Entre les 45 candidates hi havia sobretot novel·les, concretament 36.
Avui dilluns s'ha posat en marxa el pati obert de l'escola Calvet Estrella al nord. Dilluns que ve entra en servei el de l'escola Miquel Martí Pol al centre.
La setmana passada ja van començar a funcionar els patis oberts a quatre altres centres de tota la ciutat. Espronceda, Juan Ramon Jiménez, Joaquim Blumer i Andreu Castells. D'aquesta manera, Sabadell comptarà amb 6 patis oberts que obriran cada tarda fins a finals de setembre. Aquest recurs ofereix a nens i joves un espai on jugar lliurement, amb comoditat i amb seguretat. Els patis oberts obren cada tarda de dilluns a diumenge de 6 a 8.
Les obres del tram de l'autopista C58 entre Sabadell i Terrassa ja han començat. L'objectiu final d'aquesta intervenció és ampliar el nombre de carrils d'aquesta carretera per tal de descongestionar-la. A hores d'ara, però, tot just s'han iniciat les obres prèvies per tal de posar a punt la carretera per començar en els pròxims dies a aixecar-ne l'asfalt.
El Departament de Territori de la Generalitat ha donat el tret de sortida al projecte d'ampliació dels carrils de la C58 entre les dues cocapitals del Vallès. Aquesta setmana s'hi han instal·lat totes les senyalitzacions i també s'hi han iniciat les tasques de desbrossament de la calçada. Aquestes accions tenen un abast d'uns 5 quilòmetres entre els enllaços de la Ronda Oest de Sabadell i de Camparellada de Terrassa. Han costat prop de 14 milions d'euros.
Més de 60 joves amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals d'arreu de Catalunya han participat aquest cap de setmana en la 7a trobada de joves autogestors i joves empoderats que s'ha fet a Sabadell.
Les sessions de la trobada han tingut lloc aquest dissabte i diumenge a l'Hotel Urpí, al Centre Cívic de Cal Balsac. L'associació Andy Down Sabadell ha estat l'anfitriona de la cita, que ha abordat qüestions com el futur de les persones amb discapacitat. A més, també s'han fet tallers de llengua de signes, 3D i manualitats, així com una sortida cultural al Parc Catalunya. Entre les personalitats que han assistit a la trobada hi ha el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Shakir El Homrani, i la directora general de Serveis Socials de la Generalitat, Meritxell Benedí.
En successos, detingut un home per presumptes delictes de robatori amb força i danys i robatori amb intimidació a diferents persones.
La policia municipal va detenir ahir a la matinada un jove de 25 anys acusat de realitzar robatoris per carrers adjacents a la plaça del Treball, al barri de Gràcia. L'arrest s'ha pogut fer arran de la descripció que les víctimes dels robatoris han fet al cos de seguretat. Els agents han recuperat tots els objectes sostrets.
Ingressa a presó l'acusat de robatoris a domicilis i a una benzinera de Terrassa.
L'home de 33 anys i veí de Sant Cugat seria el responsable d'un robatori amb força en un pis de Torrebonica, a Terrassa. La investigació, que es va iniciar per la col·laboració ciutadana, va apuntar que el mateix home també era el responsable d'un robatori violent en una benzinera de l'Avinguda Vallès, a la mateixa població, a Terrassa. Aquest dissabte ha passat a disposició judicial i el magistrat n'ha decretat l'ingrés a presó.
Ràdio Sabadell volem sentir totes les veus de la ciutat i per això volem arribar a la més important, la teva. Ara t'ho posem molt fàcil. Hem creat un canal de Telegram. Es diu Participa a Ràdio Sabadell. Busca'l i uneix-t'hi. T'enviarem preguntes al teu telèfon mòbil i en les podràs contestar amb notes de veu. A Ràdio Sabadell, bateguem amb tu. Ara també al Telegram. Take your
mark. T'apassiona els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material i psicologia.
13, els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
Cada dimecres a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell, al 94.6 o radiosabadell.fm, i en redifusió els dissabtes a 2:15 del migdia i diumenges a 4:00 PM. No et perdis tota l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs ràpid a l'actualitat general i comencem parlant del judici del procés que ja encara la seva recta final. Avui ha començat la fase documental amb les propostes de les acusacions.
La pròxima setmana hi haurà les conclusions de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'Acusació Popular en què podran modificar o ratificar els delictes i les penes. El 10 i 11 de juny les defenses exposaran els seus informes i demanaran l'absolució dels 12 acusats. Finalment aquests tindran l'última paraula de 15 minuts per cap. El tribunal declararà el judici vist per sentència l'11 de juny.
El president de la Generalitat, Quim Torra, torna a penjar la pancarta que reclama la llibertat dels polítics presos.
Torra no ha perdut el temps i l'endemà del període electoral ha tornat a penjar a la façana de la Generalitat la pancarta que reclama la llibertat dels presos polítics i exiliats en català i en anglès amb un llaç groc que acompanya la llegenda. Recordem que Torra està sent investigat per desobediència, ja que no va complir el termini de la Junta Electoral i va donar per retirar-la.
La UGT demana a Inspecció de Treball sancionar les empreses que no compleixin amb el registre de jornada.
Des del sindicat afirmen que fa molts anys que algunes empreses estan vulnerant el dret dels treballadors, com per exemple en matèria de descansos, i això repercuteix en la seguretat i la salut. La UGT creu que amb el registre la situació millorarà, però demanen a Inspecció de Treball que s'esforci per comprovar que les empreses compleixen la normativa. Segons la UGT, durant el 2018 a Catalunya va haver-hi al voltant de 77 milions d'hores de treball extraordinàries que es podrien haver traduït en 77.000 llocs de treball a jornada completa.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El Sabadell Nord continuarà un any més a Primera Catalana. En el seu debut a la categoria, el conjunt de Can Uriac va certificar la permanència a l'última jornada de Lliga, amb un triomf per 3-0 davant del Banyoles.
Els gols de Dani Muela, Luque i Kevin van posar la cirereta a un any històric en què l'equip de Quico Díaz ha finalitzat 8è amb 46 punts, lluny del descens, tot i que fins ahir no van poder celebrar-ho matemàticament. El porter Lluri Granadau reconeix que l'any ha estat millor del que esperaven, tot i haver passat per un últim tram de temporada molt complicat.
Nadie se lo esperaba, ¿no? De que este año se hiciera la primera vuelta que se ha hecho, ¿no? Creo que hemos vivido los momentos más dulces y también los más amargos de la temporada y por suerte hemos sabido sobreponernos y la verdad que muy felices.
De cara al futur, el president del Sabadell Nord, Antonio Lou, ha demanat una mica de pausa per pair aquesta permanència i tenir uns dies de més tranquil·litat. Això sí, pensant en la pròxima temporada, té clar que repetir l'èxit de la salvació serà un pèl més complicat.
La desventaja que este año pues no te conocían. Decía, mira, esto es la cenicienta del grupo, pero bueno, cuando digo, hostia, mira que juega bien, sale y no tal, los equipos ya te esperan diferente.
El partit d'ahir contra el Banyoles va ser l'últim de Josep Pinyol, el capità del Sabadell Nord, que penja les botes després de 12 temporades al conjunt de Can Uriac.
El Tibidabo és nou equip de segona catalana. Els de Torre-romeu es van imposar per 2-0 al Planadeu i s'asseguren la primera plaça del grup 6 de tercera, l'única que permet pujar de forma directa.
Per uns minuts, però, els de Jesús Díaz Vaquero van estar fora de la primera plaça, ja que els gols no van arribar fins la segona meitat. Al final, alegria desfermada sobre el terreny de joc per un equip que l'any que ve jugarà segona sense saber si el seu tècnic Vaquero seguirà al front.
Yo no lo sé seguro porque, bueno, personalmente tengo a mi niña en el Español, me cuesta ir a verla, ya en tercera catalana me ha costado ir a verla, pues en segunda me costará más y todavía no lo tengo del todo claro, pero la verdad que me haría muchísima ilusión, claro.
Qui estava pendent del que fes el Tibidabo era el Can Rull Rómulo Tronchoni, ja que es podria haver aprofitat d'una possible ensopegada dels de Torre-romeu per pispar-li la primera plaça. En canvi, l'equip de José García Numoski s'ha quedat fins i tot sense la segona plaça, que donava accés a jugar al play-off. La derrota per 2-1 contra el seu rival directe, el Badia, va deixar sense opcions al Can Rull. El Badia, doncs, acaba finalment en aquesta segona posició i jugarà el play-off d'ascens.
El Tibidabo puja a segona, el Can Rull seguirà un any més de tercera i a tercera hi jugarà també la temporada vinent al Cercle Sabadellès, després d'empatar a 0 al camp del Vista Alegre B.
El conjunt de la carretera de Bellaterra va fer valer el 3-2 de l'anada del play-off per superar l'eliminatòria i ascendir de categoria. Pablo Arnaiz, el tècnic del Cercle, es felicita per la gran defensa dels seus, però se sorprèn pel fet de no haver trobat el camí del gol.
És el primer partit que no hem ficat un gol en tota la temporada. Sempre hem ficat gols. O sigui, des d'aquest punt sí, nosaltres portàvem una dinàmica molt bona de no encaixar. Ens van ficar dos gols a casa, que també va ser estrany, però en dues accions molt puntuals. A casa no, o sigui, el resultat normal no hagués estat un 3-2. Jo crec que vam ser bastant superiors. El partit d'ahir sí que va ser molt més igualat.
Arnaiz té la intenció de seguir, però espera que el Cercle faci un projecte competitiu de cara a la temporada que ve a Tercera Catalana.
Després d'aconseguir l'ascens a Lliga Nacional, el Sabadell juvenil va tancar definitivament la temporada caient per 4-1 al camp del Barcelona B, campió precisament de Nacional en els quarts de final de la Copa Catalunya.
I l'equip de Jaume Milà va tenir opcions de donar sorpresa en avançar-se en el marcador, però els blaugranes es van mantenir ferms i van aconseguir la classificació. Jandro Moreno, habitualment convocat amb el primer equip, veu de sobres els arlequinats capacitats per competir l'any que ve a Nacional.
Llevábamos a dos jugadores del juvenil B y supongo que será la idea del club de tenerlos ya de cara al año que viene en el juvenil A nacional. El equipo es muy bueno, a pesar de las bajas que hayan ahora por jugadores de tercer año que ya no pueden continuar, si se mantiene el equipo que ha estado este año con nuevos fichajes, estoy convencido de que será muy buena temporada en nacional.
Jandro finalitza la seva etapa formativa i s'haurà de decidir el seu futur, encara que el golejador ha mostrat el desig de seguir vinculat amb el club arlequinat.
L'Astralpul Natació Sabadell ha anunciat la renovació per 3 temporades de Sergi Cabanes, l'únic jugador del club que ha estat convocat darrerament amb la selecció de waterpolo. La del barceloní s'assuma a les anunciades els últims dies en l'equip femení.
L'entitat s'ha assegurat la continuïtat de Laura Ester, Judit Forca i Mati Ortiz, tot plegat després de l'allau de sortides que s'han produït i que encara poden continuar. Una de les que ha renovat, Mati Ortiz, explica els motius que l'han portat a seguir amb l'equip amb el que ha guanyat 5 cops l'Eurolliga.
El meu principal motiu és perquè al final estic a casa. Crec que, no sé, el David va confiar en mi per renovar un parell d'anys més i, bueno, crec que estic bé, estic còmode. Per al club, evidentment, doncs, tenim molts projectes tipus la Supercopa d'Europa, que crec que és importantíssim. Evidentment, Copa d'Europa, Lliga, seguir guanyant títols i crec que és un bon lloc per fer-ho.
Cal recordar que encara s'han de resoldre els dubtes de jugadores com Olga Domènech, que medita la retirada, de Gisela Ferrés, Ainara Ferrer i Marina Cordobés.
No sortim de l'aigua perquè Esther Núñez va rebre la insígnia d'or per part de la Federació Espanyola de Natació en la prèvia del Barcelona-Barceloneta de la final de la Lliga Premat masculina com a reconeixement per la seva trajectòria.
Als seus 38 anys és una de les esportistes més prolífiques que ha donat Sabadell, bicampiona del Mundial de la Fina d'Aigües Obertes el 2007 i el 2012 i millor esportista de la ciutat el mateix 2007. Núñez es mostra así de agraída por la insignia rebuda.
Quería agradecer a mi club, al Sabadell, por tantos años que me ha ayudado en mi carrera deportiva y sobre todo a la federación que siempre ha estado detrás y que ha podido cubrir mi carrera deportiva.
Recordem que el Club Natació Sabadell ja li va fer un reconeixement al mes de setembre que se suma a aquesta insígnia d'or de la federació.
Miquel Blanchard no ha pogut assolir la classificació per al Mundial Ironman de Kona. El triatleta sabadellenc arribava a Lanzarote amb l'objectiu d'aconseguir l'únic bitllet disponible, però va acabar lluny dels primers classificats.
Blanchard va finalitzar en sisena posició en una prova marcada pel fort vent que sobretot va afectar el segment ciclista. En canvi, l'atleta local ja es va veure perjudicat al principi amb la natació.
Em portava un quilòmetre del segment de natació. Vaig començar a cedir terreny respecte a aquest grup, fent que arribés a perdre'l i em quedés pues, liderant pues, el grup perseguidor, no? I feia això que arribéssim a la primera transició a buscar la bicicleta pues, amb gairebé 3 minuts perduts respecte a cap de cursa.
El guanyador final va ser el belga Frederic Vallier de Ara Blanchard. Encara té l'oportunitat d'aconseguir el bitllet pel Mundial de Kona si fa un bon paper a la propera cita important, a l'Ironman de Vitoria.
I Àlex Llamas ha renovat per l'Osasuna Magna Navarra. El jugador sabadellenc afrontarà així la seva tercera temporada a l'elit del futbol sala a les files del conjunt pamplonès.
La temporada del Xota ha estat històrica, sent la millor de la seva història en acabar tercer a la fase regular de la Lliga Nacional. Ara l'equip decideix renovar a Llamas, que en declaracions a Ràdio Sabadell ha agraït la confiança que el Xota ha dipositat en ell.
Estoy muy contento por la renovación. Era una cosa que estaba más o menos hablada, pero claro, cuando una cosa no está hecha o firmada, es mejor no hablarla en público. Y la verdad que muy contento por seguir 3 años más en el club que me ha hecho dar el salto a primera división y a que se me dé a conocer un poco más.
El nou contracte signat per Àlex Llamas amb l'Osasuna Magna Navarra s'allarga fins al 2022.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 2. 2:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 27 de maig. Recordeu que tot el que us hem explicat i més ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.